Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Josep Maria Martí Rigau posa al descobert les interioritats del Parlament a l'Escó Invisible, el seu últim llibre. El periodista resident a Sant Cugat narra en primera persona anècdotes que ha viscut en els últims 40 anys al Parlament. L'obra, editada per Ara Llibres, té l'objectiu d'humanitzar la classe política i posa l'accent sobretot en les experiències de Rigau com a cronista parlamentari de TV3 en moments com l'etapa Pujol, episodis com l'esvoranc del Carmel i detalls com la visita de la reina Nor de Jordània. Avui tenim l'autor de l'Escó Invisible aquí a l'estudi, Ramon Barnils. Benvingut, Josep Maria. Molt bon dia.
Doncs molt bon dia i encantat d'estar aquí.
Explica'ns, per començar, què és el que t'ha dut a fer aquest tercer llibre. El segon, que parlaves de presidents, també està relacionat amb el món de la política. I això, jo sé que l'inici està en un repte que llença un company de feina.
Sí, concretament l'Agustí Esteve, que és qui... Jo durant 15 anys llargs vaig ser el director i el presentador del programa Parlament, a part de fer totes les transmissions que es feien a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals des del Parlament, era el cronista parlamentari. Aleshores, l'Agustí Esteve és qui em substitueix, perquè jo des del mes de desembre, per l'ERO comentat de TV3, estic prejubilat de TV3, per qüestió d'edat, no per qüestió que jo volgués, ni molt menys. Aleshores, clar, tenia més temps lliure, i el programa que substitueix, el programa Parlament, que jo vaig estar més de 15 anys fent-lo, es diu Acció Política, i fem un dia, a finals de l'any passat, quan jo ja estava a punt de plegar, d'estar en plantilla, perquè continuo col·laborant, etc. Fem com... escenifiquem el relleu. I recordo que estàvem a Barcelona, a Montjuïc, al Teatre Grec, Bressol, per una simbolització del Bressol de la democràcia, i sense pactar ni parlar res de l'entrevista, em diu, escolta, gravant, diu, ara que tindràs temps lliure, per què no fas un llibre? Jo em quedo sorprès i dic, mira, no ho he pensat, la veritat, doncs ja ho pensaré. Encara em quedava a mi uns dies de... i això queda gravat i es va emetre. Em quedaven uns dies de feina encara activa i havia de transmetre tot el tema de la investidura, que no va ser, d'Artur Mas, i després la de Carles Puigdemont, que sí va ser, i aquí va acabar la meva relació contractual amb TV3, i esclar, l'endemà del que Puigdemont fos president, sí, que esclar, tenia un buit, tenia hores lliures, i energia i ganes de fer coses, i vaig recollir aquesta pregunta, aquesta insinuació que em va fer l'Agustí Esteve, el meu company, que em relleva amb la direcció i la presentació del programa que substituirà el Parlament. Escolta, l'agafo i començo a endreçar, perquè és un llibre de memòria aquest, bàsicament, no he consultat a hemeroteca, i escolta, començo a endreçar idees i a finals de febrer ja estava fet.
Deia a la presentació d'aquesta entrevista que l'objectiu és el d'humanitzar la classe política.
Sí.
Calia.
Cal.
O cal.
Cal.
I caldrà.
Cal i caldrà, perquè es generalitza molt. A veure, els meus amics, ho tinc uns quants amics, clar, evidentment, quan et reuneixes a sopar i tal, surt el tema polític, i jo, clar, doncs mira, parlo com ara estava a punt, i ho parlava ara amb tu, sí, home, s'ha d'humanitzar, perquè realment a mi em sap greu quan sento tots els polítics, home, no tots, tots, especialment en l'àmbit local i comarcal, home, hi ha gent que no guanya diners amb la política, sinó que li costa diners, sacrificis personals, familiars, i que ho fan realment per una ideologia, per ganes d'una voluntat de servei, de defensa d'una idea, de defensa d'una qüestió social, i és injust, jo trobo que és molt injust que tothom quedi, tot aquest col·lectiu quedi marcat per conductes que són segur delictives i anti-tot, antidemocràtiques i que van contra la societat, d'uns que són una minoria, però esclar, és una minoria molt cridanera. El polític sempre té el focus posat. I aleshores què em diuen els meus amics? Tu tens la síndrome d'Estocolm perquè estàs tot el dia en polítics i portes 15 anys al Parlament. Jo no sé si tinc la síndrome d'Estocolm, però sí que crec que, home, és bo, són els polítics són un reflex de la societat. És que jo crec que no són, en general, ni millors ni pitjors, n'hi ha de dolents, n'hi ha de dolentíssims, que tenen l'opció de fer malifetes molt grosses i alguns les fan, i tant, però també en els altres àmbits també passa, el que passa és clar, amb el tema de la política, i això és bo que sigui així, al ser un tema públic, doncs tenen el focus posat sempre i, esclar, es fa tot, s'amplifica tot. Però jo crec que sí que s'ha d'humanitzar perquè en el Parlament veiem per limitacions dels mitjans de comunicació, audiovisuals o escrits, hi ha una limitació temporal i veus que al final, esclar, acabes quedant-te o publicant o emetent la discussió parlamentària aquella tan intensa, aquell insult, aquell gest. Sí, però és que abans o a darrere d'això hi ha moltes hores de treball, de negociació, de pactes, i és clar, això no ho reflectim als mitjans. Jo sóc el primer que he fet aquesta línia, és el que hem de fer. I és clar, doncs sí, s'ha d'humanitzar, perquè és que hi ha un caliu humà també dintre de les relacions polítiques.
Humanitzar però sense frivolitzar, com és el cas d'anar a shows televisius i d'aquestes qüestions, que és el que s'està fent ara, no?
Sí, malauradament això cada vegada s'està frivolitzant més, la paraula l'has encertat. No és un fenomen només d'aquí, perquè o de l'estat espanyol, perquè, escolta, fem una mica de memòria, a Itàlia, la Cicciolina, no sé si recordem, una actriu porno, i va guanyar, va ser votada. Després, bueno, el mateix Berlusconi, el Beppe Grillo, més recent, després això són figures, unes efímeres, altres duren una mica més, però a França, jo recordo també que fa uns anys hi havia un humorista, un còmic que es deia Coluche, que sortia a fer campanya amb la mascota de França, és un gall, no? Doncs amb plomes i feia el show. I també el van votar, no sé si va arribar a sortir, però el van votar força gent. I el cas més paradigmàtic és Estats Units ara, amb el candidat republicà, el virtual candidat republicà, que és clar, és una persona que s'ha fet famós, a part dels seus diners i dels seus negocis amb casinos i d'això, amb shows televisius. Fa poc el veiem per televisió amb un combat d'aquests, tot és simulat, no?, de catch, de lluita lliure americana. Ell pujava al ring i feia, simulava que es barallava amb un lluitador i tal. Home, sí, però aquesta persona és un dels dos que podrà ser president dels Estats Units, no? I aquí doncs, això també, sí. Ara, les eleccions espanyoles aquestes que s'han de tornar a repetir el 26 de juny, especialment hi ha dos candidats que són un producte claríssim dels mitjans de comunicació, no? Bueno, diguem els noms, Rivera i Pablo Iglesias. I ara, quan venia cap aquí, esclar, sentia, ja es coneix que com anirà el debat a 4, aquest, per fi ara hi haurà un debat a 4. I sembla que tot es pensi ja pels mitjans i per frivolitzar una mica la política. Jo crec que això no és bo. Un debat a 4 que, a més, com que ho faran a mitges entre Televisió Espanyola i els dos principals grups de televisió privada, diríem, doncs, Antena 3 posarà un presentador, Telecinc posarà un altre presentador i Televisió Espanyola també. Un debat a 4 amb 3 presentadors. S'està estudiant el format, home...
Molt forçat tot, no?
Tot, jo crec que sí, que caiem massa en la frivolització i... Sí que de vegades la política hi ha qui la pensa, oh, és que és molt seriosa tal, home, potser tant no, però, home, una mica més seriosa que tot això, sí.
Mira, curiosament, tu en el llibre, que fas un relat, una crònica, des de que tu coneixes per la teva feina al Parlament de Catalunya fins pràcticament fa 4 dies, és una narració de la vida política catalana. Però és que hi ha coses que no han canviat. Avui hi ha portades al periòdico, per exemple, tenim Messi davant dels tribunals. El titular diu l'engany de Renfe, al periòdico. Continuen parlant de casos de corrupció, en aquest cas, avui la portada, Oriol Pujol. Si haguessis de fer una llista entre allò que ha canviat i allò que no ha canviat des de que tu vas entrar fins que has sortit del Parlament...
Ha canviat que el Parlament en aquests moments és, ja des de fa això va començar amb l'època dels tripartits, és el centre de la vida política catalana i també té un gran reflex a la vida política espanyola. Això, jo vaig entrar al Parlament, així és habitualment, tot i que hi havia anat abans també professionalment, a l'última etapa de Jordi Pujol, i aleshores allò era una bassa d'oli, quan es parlava de l'oasi. És a dir, el Parlament no era en aquells moments el centre de la vida política catalana. Els partits, els líders polítics, quan volien transmetre un missatge, no anaven com ara al Parlament, o a l'hemicicle, o a la sala de premsa del Parlament. Pràcticament totes les presentacions polítiques, les rodes de premsa, totes es fan en el Parlament de Catalunya ara. Llavors no, tothom ho feia en els seus partits, llogaven locals. Això ha canviat. La forma de treballar dels periodistes també ha canviat molt. Jo sóc de la vella escola i aleshores sóc d'aquells que, especialment en crònica parlamentària, penso que el més positiu és passejar pel Saló dels Passos Perduts, que per això es diu així, el contacte personal, no només has de parlar de política, parles de diverses coses, vas guanyant la confiança de l'interlocutor i arribat un moment, si et vol fer una confidència, et vol dir una cosa, doncs te la diu i si no, doncs com a mínim vas conreant un bon rotllo, si se'm permet l'expressió. Això avui en dia és impossible, això ha canviat. I ha canviat perquè, esclar, han canviat també la composició del Parlament. Ja no hi ha els polítics de sempre, he dit entre cometes, des de fa uns anys doncs, ha començat a entrar la societat. Hi ha hagut dos fenòmens que han marcat, que estan marcant molt intensament, sobretot els últims 5 anys. Per una banda, la crisi econòmica ha provocat molts problemes personals de moltíssima gent, gent que no ha considerat, que ha considerat que els partits polítics tradicionals no li responien, i aleshores s'ha articulat amb plataformes, aquí tenim el tema Colau, el tema Podem, la CUP, i aquestes persones, que no són polítics a l'ús, podríem dir, doncs entren al Parlament. I tot el tema aquest i el debat de la qüestió social marca molt, és un eix que marca molt, però per una altra banda també la societat civil ha començat a empènyer des de fa 5 o 6 anys amb el tema sobiranista, amb el tema nacional, però no s'entendria l'evolució del tema sobiranista sense entitats civils com Òmnium o com l'Assemblea Nacional Catalana, no? I tant amb un cantó, amb un eix, el social, com en l'eix sobiranista, l'empenta i la presència de persones que no són els tradicionals polítics en els llocs de responsabilitat política en aquests moments fan que tot això doncs hagi canviat. Però aquests dos debats, especialment el sobiranista, han posat el Parlament de Catalunya a l'epicentre de l'estat espanyol i moltes vegades fins i tot de l'estranger. Aleshores, quan hi ha dies d'investidures o de debats amb fort contingut, amb fort calat polític, el tema sobiranista ve molta premsa estrangera i ve també molta premsa de Madrid. I això ha fet que allò que comentava abans, a la vella escola, que et podies trobar amb un diputat i si et coneixies s'aturava i els teus companys respectaven, perquè, és clar, era una relació personal que tu tenies amb aquell conseller i ningú s'hi acostava, ni tu, i quan acabaves, doncs ell se n'anava i potser sí, un amic teu, si un era amic teu, et deia, escolta, què t'ha dit? Escolta, no, res, tal, tu despistaves o ho comparties. Avui en dia és impossible, perquè és que només que t'aturis... Mira, l'Antonio Baños, per exemple, sí. Antonio Baños va ser becari meu a TV3. Sí. Fa molts anys l'Antonio Baños estudiava a l'Autònoma i li va tocar una beca a Esports, quan jo estava a Esports a TV3, fa els anys, a l'època dels Jocs Olímpics.
Has fet de tot, eh?
Fet de tot, sí. Sí. I l'Antonio Baños va venir a Esports. No li interessaven els esports massa, però sí que li interessava la beca, 6 mesos, i veure com funcionava i tal. Bé, aleshores, què vol dir això? Que jo amb l'Antonio Baños no sóc amic, però sí que hi tinc...
Una confiança.
Més que altres, com a mínim, no? Hola, Toni, i tal. Esclar, quan hi havia aquests dies tan intensos de la investidura, hi ha un moment, és que ho explico com a exemple, perquè veiem com ha canviat i com està evolucionant en negatiu aquest aspecte. Estava jo amb dos companys més allà a les escales del Parlament i passa l'Antoni Baños, que a la tarda havia d'intervenir i defensar la postura de la CUP sobre la investidura d'Artur Mas, vull dir que no és menor tot això. Passa per allà i dius, ostres Toni, què, ja te'n vas ara? On vas? Diu, no, és que estic molt nerviós. Clar, va parlar amb confiança, dius, estic molt nerviós perquè esclar, és que això no és qualsevol cosa i baixo baix perquè haig de fer unes fotocòpies. Estàvem parlant d'això de les fotocòpies, no estava dient cap secret. Escolta, no vaig tenir temps a tombar-me. Hi havia com 15 micros de televisions i de ràdios, la majoria forasters, no? Allà enmig i tal, i esclar, el Baños com a veure tot això, i escolta, me n'haig d'anar, pum, i baixa les escales. I mentre baixava les escales, sento una veu d'un canal de televisió espanyola, no televisió espanyola, estatal, vull dir, parlant en castellà, que diuen, i han podido ver el desprecio a nuestra audiencia del portavoz de las CUP, que a nuestras preguntas s'ha girado y tal. Home, és allò, me la vaig quedar mirant, m'han dit, ostres tu, és que no és això. No sé, esclar, què s'aconsegueix? Que ara no s'atura ningú. Els off the records, que era una cosa habitual al Parlament de Catalunya, en Carles Puigdemont no n'ha fet ni un, des que és president. Era normal, allò, en un moment de baixa intensitat parlamentària, doncs el president o algun conseller sortia i allò amb 4 o 5 o 8 o 10, però allò, gent més o menys de certa confiança, escolta, això que us diré per orientar-vos, mira, pam, això, la cosa va per aquí, va per allà, vosaltres mateixos, no. Això ja no respecta. Quan hi ha això, automàtic, o sigui, és que encara estic, com que si hi ha les noves tecnologies, automàticament en Twitter ja és total,
ja
no hi ha
els records.
I
escolta'm una cosa, ara que parlaves d'off the records, quants off the records t'han servit a tu per llançar una primícia?
Si és un off the record allò d'un a un...
No, per estirar del fil.
Per estirar del fil, no puc quantificar-ho, però sí que a vegades t'orienten. A vegades t'orienten. Però és que l'off the record, si és d'una persona a una altra, o sigui, si només són dos els que participen en aquest off the record, home, s'ha de respectar, i jo l'he respectat sempre, i és un off the record de veritat. Evidentment t'orienta i pots maniobrar millor. Si hi ha més de dues o tres persones, això ja no és un off the record, perquè i són periodistes, hi ha competitivitat, ja hi ha malfiança i et comences a mirar. I si és allò que hi ha 8 o 10, es pot aguantar unes hores, però no gaire més.
Anem a triar moments. Un dels moments més emocionants que hagis viscut a l'hemicicle.
Sí, n'hi ha hagut molts, però per mi el més emocionant va ser quan es va aprovar l'Estatut el 30 de setembre del 2005. I va ser molt emocionant. Després hi ha hagut altres moments que s'han aprovat coses, en l'àmbit, per exemple, sobiranista, molt més fortes, inclús, i moments molt intensos. Però, esclar, potser ara estem més acostumats a tot això. En aquell moment, a mi, va ser molt emotiu, perquè, a més, va haver-hi una sensació d'unitat extraordinària. Va votar tothom, aquell estatut, tothom excepte el PP. Però els socialistes van votar, Iniciativa per Catalunya va votar, o sigui, van votar tothom. I el Partit Popular es volia abstenir. Com a mínim, en els debats previs, tant Josep, era el PP de Josep Piqué, aquí a Catalunya. O sigui, no, el líder era el Josep Piqué, ho dic per contextualitzar el tema. I estaven d'acord amb una part de l'Estatut. Per exemple, en el tema de la representació internacional, fixa't, la polèmica que hi ha ara, doncs amb aquest tema, el PP català en aquells moments es volien abstenir perquè no estaven en contra. I ordres de Madrid, bueno, van votar que no, però Piqué va justificar, home, no, perquè hem de votar que no, però, en fi, matisable. I llavors es vota i tothom, tots els diputats comencen a aplaudir, el públic assistent, es posen dempeus, es posen a cantar els segadors, els diputats del PP, no tots, però els diputats del PP, alguns també cantaven. Va ser un moment màgic, per mi és el moment més emocionant. Després han vingut d'altres, molt intensos, però aquest, potser perquè era inesperat, no? Va ser extraordinari.
Anem a un altre moment, un moment dels tensos, un moment crític.
L'assetjament del Parlament aquell dia no és un moment, és una successió de moments desagradables, tristos, que espero no tornar-ho a viure. No, mai m'hagués pogut imaginar viure-ho i espero que no es torni a repetir. A mi, jo anava a fer la transmissió aquell dia, ens havíem passat la consigna que podríem, que sí, que hi hauria gent que impediria l'entrada. Al final va ser quelcom més que impedir l'entrada, i que hi havia una porta lateral, passeig pujades, els periodistes, els funcionaris i els parlamentaris podrien passar. Però sí, però esclar, això es va filtrar de seguida, el que dèiem abans, es filtra tot de seguida. I, bueno, quan jo vaig a les 8 del matí, allà, a més, com que anava a fer una transmissió, anava allà amb corbata, imagina't, impossible acostar-se, insults, empentes, aigua per sobre, una cosa molt desagradable. I trista. I allà vam fer una mica de penya, i com a anècdota que explico el llibre, ens vam trobar amb una diputada del Partit Popular, llavors bastant desconeguda, que és Llanos de Luna, l'actual delegada del govern espanyol a Catalunya. I mira, vam fer pinya els dos i vam pujar per allà al carrer Nàpols, espantats. Després ja vam trobar amb Ramon Espadà, vam trobar altres persones i un grup de policies municipals de Barcelona, que anaven de paisà, anaven camuflats, ens van encerclar i van dir, escolti, els han detectat i venen per vostès. Nosaltres els anem protegint i ens van posar en una caserna a l'estació del Nord. Qui m'havia de dir que anava del bracet o que en cert moment ens van donar suport mutu a la persona que acabaria manant a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, no? I després, com va acabar tot? Doncs mira, vam fer un grupet d'uns 40, sí, 30-40 entre periodistes, funcionaris i parlamentaris, i els Mossos van dir, si volen entrar, nosaltres els entrarem per la força amb les furgones. I vam dir que sí, i també aquesta és una experiència que no és recomanable, perquè ficar-se al mig d'una manifestació que la gent està pedregant i donant patades i puntades de peu i llançant coses contra la furgoneta, la furgoneta dels Mossos, que tu vas dins i vas mirant per les finestres i dius, ai, Déu meu senyor, com... i entrar entre mig dels animals, perquè vam entrar els animals del zoològic, dic, no. Vam entrar per una porta, sí, perquè ha quedat d'una manera, dic, ostres, però vam entrar pel zoològic i sí. Mira, els animals pobrets ens miraven, aquests no cridaven, que estaven mirant expectants què feien els, allà, les sirenes i tal. I la veritat és que aquell dia va ser molt trist i molt desagradable i van passar en alguns moments por.
I anem a un moment simpàtic, còmic.
Un moment...
També hi ha lloc per l'humor?
Sí, n'hi ha hagut... Sí, mira, un que és emotiu i còmic a la vegada. Un diputat del Partit Popular, Rafael López Rueda, que precisament, mira que ara ja ha canviat l'estètica i les samarretes i tal, el primer diputat que va anar al Parlament amb camisetes amb inscripcions, va ser un del Partit Popular, una mentida, Rafael López Rueda. Bueno, doncs aquest, era un noi jove, aquest noi, aquest diputat, va agafar una malaltia molt greu, i tant, un càncer, no? I tan greu que un dia, en mig ple, Millo, el portaveu del partit, doncs li va arribar la notícia que havia tingut dues aturades cardíaques, que segurament no passaria d'aquella nit o li quedava molt poc temps de vida. Dintre l'hemicicle, això, mentre es desenvolupava el ple, va baixar a baix a dir-li al president Mas, va córrer de seguida, ostres, quina llàstima, tal, va acabar aquell ple. Però resulta que el Rafael López Rueda va superar aquella crisi i unes quantes més, i al cap d'un mes o sis, doncs, mira, més estava fumut, però més o menys es va recuperar. Ja està, ja va passar. I ara ve la sortida emotiva i la divertida, també, no? Estava parlant amb una sessió de control intensa Artur Mas, el president, i estava iniciant una resposta, i de cop s'obre una porta lateral, i el primer que va fer al sortir de l'hospital el Rafael López Rueda, se'l veia molt inflat, amb la cortisona i acompanyat i tal, va dir, m'agradaria anar al meu escó un moment. I se'l va obrir una porta i se'l va veure amb ell. Clar, tots els diputats, quan el van veure, ostres, li van dedicar una gran ovació. I el president Mas, que estava parlant a la presidència, no va sentir aplaudiments, i es va quedar parat, i va mirar sorprès,
no entenia el què.
I llavors va veure que entrava el Rafael López Rueda i va dir, ja m'estranyava a mi que en aquests moments em dediqués tota l'oposició, o sigui, el partit del govern i l'oposició em dediquessin aquesta ovació, ja m'estranyava. I es fa, que això va fer riure. I de totes maneres, me n'alegro que els aplaudiments siguin per vostè, benvingut senyor López Rueda i tal. Aquest és un moment que jo recordo que té la part emotiva i la part humana, que dèiem abans, i també la part, perquè la sortida de l'Artur Mas no era fàcil, i va sortir molt bé, perquè esclar, tothom va acabar rient i traient també transcendència a l'entrada de Rafael López Rueda.
Se'ns ha passat l'estona volant, ens queda res. Volia preguntar-te, algun dels protagonistes que surten en el llibre, l'Escó Invisible, ha llegit el llibre, que sàpigues?
Sí.
I què t'han dit?
Mira, el Joaquim Nadal, em va enviar un, en Joaquim Nadal, que el vaig convidar a la presentació que ara que faig a Girona, Sant Cugat serà el dia 21 la presentació, i em va dir, no puc perquè estic fora, dic, de totes maneres he vist que em treus a diversos paràgrafs i que em treus bé, gràcies. Home, bé, ni bé ni malament, explico...
És una descripció.
És una descripció, és una crònica, aquest llibre és una crònica, això vol dir que és personal, i sí, el Joaquim Nadal, també, el Santi Vila, va dir que li havia agradat, en Batalla, l'Albert Batalla, l'alcalde de la Seu d'Urgell i diputat de Convergència, ahir una diputada socialista que vaig estar a Tarragona, la Núria Segú, sí, mira, ahir, per exemple, vaig estar a Tarragona, a mi el que més m'agrada tot això... Ahir a Tarragona, per exemple, hi havia exdiputats o regidors dels ajuntaments de Convergència, d'Unió, socialistes, d'Esquerra Republicana i del Partit Popular. Aquí, a Barcelona, m'han confirmat ja la presència de diputats del Partit Popular, de Ciutadans, socialistes, de Convergència, Carme Forcadell, que fa el pròleg aquí, que presidirà l'acte aquí a Barcelona, i això, la transversalitat per mi és la més
important. Hauràs aconseguit, Josep Maria, humanitzar els polítics i també posar-los d'acord una mica tots, no?
Mira, jo crec que és la línia que he mantingut aquests 15 anys en el programa de Parlament, i que també en aquest llibre explico, com has dit tu, moltes anècdotes per humanitzar. Crec que és fins i tot divertit, el llibre és disset i divertit, tot i mantenir un fil argumental cronològic i polític, però l'important és que, escolta, tots són persones i la política, escolta, ha de servir per entendre'ns, no només per barallar.
Doncs la presentació serà el dia 21 al claustre del monestir a 8:45 de la tarda. Si voleu saber més sobre qui és el conseguidor,
a les 7 de la tarda. Sí, hem canviat l'horari.
Si voleu saber més coses sobre qui és el conseguidor o los horarios, per exemple, l'Escó Invisible. Josep Maria, gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.